Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 24 de gener del 2025. A Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura veuran sortir el sol d'aquí a 7 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Parlem del temps d'aquest cap de setmana, que farà bo, serà sol i núvols prims i un ambient primaveral durant tot el dia. Dissabte a la nit podria ploure una mica, però serà poca cosa en general. Diumenge encara quedaran núvols al matí, però ràpidament marxaran. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè parlarem de que estan jutjant a un acusat que s'enfronta a 7 anys de presó per abusar sexualment d'una noia a Sant Feliu de Guíxols. A més, destacarem que el defensor del ciutadà a Palafrugell ha presentat una proposta de manera conjunta amb els altres defensors del ciutadà de la comarca sobre com millorar el transport públic al Baix Empordà. Recuperarem alguns fragments de l'entrevista que vam fer aquí al Supermatí, però a més, destacarem que les comarques gironines han superat els 28 milions de pernoctacions i que creix també la despesa dels visitants que fan turisme a la zona de comarques gironines. Però, a més, avui parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller, sobre la programació del Teatre La Gorga de Palamós per aquest principi de 2025. Però, a més, hem de parlar també amb la presidenta de la Fundació Encolliga Girona, Paqui Badosa, sobre la cursa Run for Cancer, que se celebrarà el proper cap de setmana, el 2 de febrer, en més de 13 municipis de les comarques gironines. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També saludem a la Mariona. Bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I saludem també a l'Oriol Bernat. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, estan jutjant a un acusat que s'enfronta a 7 anys de presó per abusar sexualment d'una noia a Sant Feliu de Guíxols. Carla.
Fiscal i acusació particular sostenen que processat i víctima van començar a mantenir relacions consentides, però després l'acusat la va forçar a fer postures i pràctiques sexuals que ella no volia.
I com explicàvem, el defensor del ciutadà de Palafrugell presenta una proposta a l'Ajuntament sobre com millorar el transport públic al Baix Empordà i s'assuma així a les reivindicacions que fan la resta de defensors del ciutadà a la comarca.
Francesc Almagro destaca que el servei d'autobús té dèficits estructurals, com la mala comunicació entre els municipis de la comarca, amb Girona i Barcelona i la necessitat de vetllar pel medi ambient i complir l'agenda 2030. Recordem que el defensor, a part d'ajudar a solucionar problemes, també pot fer recomanacions per millorar alguns aspectes dels serveis públics.
I les comarques gironines superen els 28 milions de pernoctacions durant aquest any 2024 i creix també la despesa de visitants, Oriol.
L'aeroport i els creuers han contribuït al creixement, mentre que el turisme internacional ha recuperat força. Tot i l'èxit global, el Pirineu ha experimentat una caiguda del 8%.
I seguim parlant de turisme perquè el Baix Empordà és reconegut com a model en accessibilitat turística. Mariona.
El Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà ha estat reconegut per les seves accions pioneres, com la creació del segell Turisme per Tothom i l'adaptació d'espais per persones amb mobilitat reduïda.
I Calonge i Sant Antoni entrega materials didàctics a les escoles en el marc del projecte educatiu Calonge Poble de Llibres. Carla.
El material anomenat Operació Booktown, l'aventura secreta de Calonge, consisteix en un llibret d'activitats adreçat als alumnes de tercer a sisera primària. El llibret inclou una gincama educativa que guia els nens i nenes per sis espais emblemàtics del centre històric de Calonge, com el carrer Major, els jardins del Castell i la plaça Major.
I Palamós celebra el Dia Mundial de la Cultura Africana amb un concert al Teatre de la Gorga. Mariona.
Aquest divendres 24 de gener, Palamós commemora el Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendents amb el concert La Veu d'Àfrica al Teatre La Gorga. L'espectacle serà a càrrec de Massara Traoré Quartet i començarà a 8:15.
I avui encetem la plana esportiva parlant de tennis i de l'eliminació aquest dijous de Paula Badosa a l'Open d'Austràlia. Sergi.
En les seves primeres semifinals d'un gran slam, la baixempordanesa va caure davant d'una poderosa Arina Sabalenka que la va derrotar en 2 sets per 6-4 i 6-2. Però Badosa podrà marxar d'Austràlia amb el cap ben alt després d'haver fet un excel·lent torneig.
I 2 municipis del Baix Empordà se sumen a la Run for Cancer el pròxim 2 de febrer. Carla.
En total són 13 municipis els que participen en l'edició d'enguany de la cursa. Aiguaviva, Anglès, Cabanes, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Maçanet de la Selva, Navata, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Torroella de Montgrí.
I Palafrugell negocia perquè la Volta Ciclista a Catalunya passi pel municipi Ferran.
És el que ha avançat el regidor d'Esports Isidre Atenes a Ràdio Palafrugell. De moment encara no s'ha confirmat del tot, però Atenes considera que els acords van per bon camí i que la retransmissió televisiva donarà visibilitat al municipi.
I comencem també a parlar del repàs a aquesta agenda esportiva que tenim per aquest cap de setmana i comencem parlant de futbol i concretament del Palamós, que jugarà al camp del Can Vidalet. Sergi.
La derrota de la setmana passada al camp del Rubí, 5a consecutiva, va precipitar la destitució del tècnic Amós Gasca. A partir d'ara, Joan Mármol agafa les regnes d'un equip que necessitava fer alguna cosa per canviar la dinàmica negativa.
I a la Primera Catalana, el Torroella visita el camp del Granollers.
Els torroellencs van caure per 1-0 en la seva visita al Bescanó i aquesta setmana intentaran refer-se d'aquella derrota en un camp complicat com el dels Vallesans.
I pel que fa a la Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
El Calonge rebrà el Porqueres, el Palafrugell a la Badesenc i el Begú al Vilablareix. Per la seva banda, la Sauleda es desplaçarà fins al camp de la Vidrarenca.
I en hoquei patins, el Palafrugell visitarà la pista del Lloret.
Un empat i una derrota en els 2 últims partits a l'hoquei Lliga Plata han despenjat el conjunt blanquinegre de la part alta. Cal reaccionar a la pista d'un rival directe com el Lloret, que té els mateixos punts.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol viatjarà fins a Madrid per enfrontar-se al Rayo Vallecano.
Els gironins voldran refer-se de la inesperada derrota de la setmana passada a casa davant del Sevilla. El Rayo, un equip sempre perillós quan juga al seu camp, serà el rival aquest diumenge.
I el Bàsquet Girona, que la setmana passada va caure a la pista del Tenerife, rep el líder de l'ACB.
Després d'una ratxa de 3 victòries seguides, la clara derrota a la pista del Tenerife va suposar un bany de realitat per als gironins. L'Unicaja visita Fontejau demà dissabte com a primer classificat.
I l'Uni Girona rebrà el Guernica a casa.
Les gironines van caure per només 2 punts de diferència a la pista del Baxi Ferrol i intentaran recuperar-se contra el Guernica, que són les 6enes classificades.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passant coses, perquè la moció de confiança que va plantejar Sílvia Oriols, l'alcaldessa de Ripoll d'Aliança Catalana, no ha prosperat. Hi ha hagut 6 vots a favor i 10 en contra, i així s'ha acordat el ple municipal extraordinari que s'ha fet aquest dijous al vespre. Oriols ha argumentat que aquesta era l'única manera d'intentar aprovar els pressupostos. Oriols també ha criticat aquells que diuen que ha presentat la qüestió per dedicar-se exclusivament a la seva feina al Parlament. Parlament. Assegura que prefereix ser alcaldessa de Ripoll que diputada. Ara veurem si els equips de l'oposició tenen temps d'un mes per conformar una majoria alternativa i proposar algú altre com alcalde o alcaldessa de Ripoll. I canviem de tema perquè el jutge del cas Íñigo Errejón demanarà empara al Consell General del Poder Judicial. És el mateix organisme que li ha obert un expedient pel tracte que va donar a l'actriu Elisa Mouila, la denunciant de la suposada agressió sexual a qui el jutge qüestionava constantment durant aquesta presentació del testimoni. Doncs bé, Adolfo Carretero creu que necessita protecció del Consell davant l'allau de crítiques rebudes i també vol que s'investigui la filtració de les imatges. A més, defensa la duresa de l'interrogatori perquè en casos tan greus la versió de la víctima ha de ser molt sòlida. Tot plegat, després que el mateix Poder Judicial obrís una diligència informativa al titular del jutjat d'instrucció número 47 de Madrid en rebre més de 900 queixes i denúncies. I canviant de tema perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat un jove de 23 anys que circulava en patinet elèctric per l'AP7 i sense casc. Ha passat a l'altura de Sant Gregori, al Gironès. Els agents l'han custodiat fins que l'han fet sortir de l'autopista. Un cop fora, la policia l'ha obligat a tornar a la zona urbana, ja que no està permès que aquests vehicles circulin per vies interurbanes com autopistes, autovies o algunes carreteres. Un cop han pogut assegurar que no hi havia perill per al propietari del patinet, l'han sancionat administrativament amb una multa de 200 euros, que es redueix a la meitat si la paga abans del termini fixat. I alerta a Catalunya per la plaga de paparres Hyaloma lusitanum, que s'està expandint ràpidament arreu del país. Segons ha avançat La Vanguardia, aquesta espècie invasora ja s'ha detectat en una vuitantena de municipis de les comarques de Barcelona i Tarragona. El mitjà explica que s'ha registrat la seva presència fins i tot en parcs públics, jardins o patis d'escola. El paràsit, que s'alimenta de sang, preocupa el Departament de Salut perquè pot transmetre malalties greus com la febre hemorràgica de Crimea a Congo, tot i que fins ara no se n'ha trobat cap cas. Per tant, veurem com evoluciona també aquesta plaga de paparres. I també parlem d'Eurovisió, de cultura, perquè al final serà Yuval Rafael, ni més ni menys que una supervivent de l'atac de Hamas al Festival de Música Nova, qui representarà Israel al proper 7 d'octubre, al proper Festival d'Eurovisió. La cantant es va salvar amagant-se sota diversos cadàvers dins d'un antic refugi antiaeri i assegura que encara té metralla al cos de causa de l'atac al qual va sobreviure el passat 7 d'octubre de 2023. L'artista de 24 anys va declarar precisament que la música havia estat una part essencial de la seva curació. I és que va ser després d'aquesta experiència que va començar a cantar. Des de llavors, Rafael també ha participat en diversos fòrums internacionals compartint el seu testimoni, incloent-hi el Consell de Drets Humans de l'ONU el passat 2024. Doncs veurem quines són les reaccions a aquesta notícia. I abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica per aquest cap de setmana, perquè farà bo amb sol i núvols prims i tindrem un ambient primaveral durant tot el dia d'avui divendres, però a més durant el cap de setmana. Dissabte a la nit podria ploure una mica, però serà poca cosa en general. Diumenge, però, encara quedaran núvols al matí, però ràpidament marxaran. Vent de garbí destacable durant tot el cap de setmana, amb una situació marítima alterada. Doncs veurem com acabem passant aquests dies del cap de setmana amb aquest temps que ens acompanyarà, que serà prou bo. I nosaltres, abans de seguir amb l'entrevista i amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb La meva sort de Ginestar.
Estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar-me sota l'arbre. Puc vestir-la de colors. La meva vida és la meva sort.
Què més vull? Si m'estimo em bogeria. Si ho faria tot per tu. Potser em fa por el present, però el vol de l'uranet em guia. Que el món es desfaci en mil trossets. Si brilla el sol
deixar-te abandonada, vida meva, estimada. Potser em van guanyar els errors, potser em va guanyar el seu cos. Soc feliç altra vegada, perquè em surts per la mirada. He perdut la por a la por. La meva vida és la meva sort. La meva vida és la meva sort.
Què més vull?
I tal com avançàvem abans, dos municipis del Baix Empordà, concretament Palafrugell i Torroella de Montgrí, se sumen aquest any a la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga Girona, que se celebrarà el pròxim 2 de febrer, una cursa que recapta fons per lluitar contra aquesta malaltia. I per parlar-ne una mica més ens visita la presidenta d'aquesta Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-li, al Baix Empordà som dos municipis els que hi participen, però a comarques gironines en tenim molts més, no?
Sí, 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 sí. Mira, hi ha 13 municipis, val? Aquesta és una activitat que, com tu molt bé has dit, és per commemorar o perquè, com que el dia 4 de febrer és el Dia Mundial del Càncer, doncs llavors sempre s'agafa el diumenge que sigui més proper, saps? I en aquest cas doncs ha caigut en el dia 2. Llavors, sabeu que funcionem per delegacions, tenim la sort de tenir moltes delegacions a molts pobles i, per tant, se sumen amb comarques i llavors, bueno, no? Totes aquestes delegacions doncs, que els hi va bé d'organitzar-se i de fer justament aquesta activitat, que també n'hi ha d'altres, doncs s'organitzen i fem la Run for Cancer. Per tant, aquest any som 13 municipis, 13 llocs concrets que es fa la Run, vale? I també te vull afegir que aquí a Torroella, juntament és amb la Tallada i Verges, és a dir, aquests tres punts, com que per hi ha tanta proximitat, s'han ajuntat, no? I llavors tots tres o totes tres delegacions s'organitzen per fer la Run d'aquesta zona.
Perquè més o menys quants voluntaris podem arribar a tenir repartides, no?, entre aquestes 13 delegacions que formin part de l'organització d'aquesta cursa?
Mira, és que sempre la força de totes les activitats són els voluntaris, i estaràs ben segur que estaràs d'acord, i has de comptar que, jo diria, perquè això pot variar, evidentment, en cada una d'aquestes activitats, de cada un d'aquests 13 municipis, menys de 10 persones segur que no baixa, i en molts llocs n'hi deu haver-hi més, no? Perquè, clar, és que hi ha moltes tasques, vull dir, des de marcar un terreny, des de, no?, també ser punts de no del control, però sí de guiatge una mica per si hi ha cruïlles, bueno, no?, que poden portar la confusió, quan s'arriba, es donen diferents coses, però en lloc hi haurà uns entrepans, un altre lloc hi haurà, doncs, no?, o d'embotit, un altre pot haver-hi de botifarra, un altre lloc, és a dir, cadascú s'organitza una mica a vegades dels esponsors que pots tenir al costat, no? Sí. Llavors, esclar, això també s'ha de preparar, que si el pa amb tomata, que si donar el tema de, que ara en parlem, suposo, no?, del detall. Exacte. Pel fet de poder participar, això també s'ha d'entregar, control de la gent apuntada. Tot això es necessiten mans i tenim la sort de tenir molts voluntaris, que aquí agraeixo moltíssim. I ja t'he dit, he dit 10 per cada punt on es fa la Run, i segur que em quedo curtíssima.
Esclar, estem parlant, no?, estàvem parlant d'aquest obsequi, no?, perquè una de les coses que teniu a la Fundació Oncolliga és que per poc que pugueu sempre hi ha obsequi a l'arribar. Esclar, no sé què tindrem en l'edició d'enguany de la cursa.
Ui, ja t'ho avanço, que és molt xulo. Aquest any, a la Rune, vam... És a dir, saps que es fa el córrer per les mames a l'octubre, sí, i és el tema, doncs, de la camiseta, no?, que cada any tenim una il·lustradora que el dissenya. I per la part de la Rune vam dir, doncs, no, canviem tema camiseta i intentem anar com equipant, ho poso entre cometes, que quedi clar, doncs, a la gent que ens agrada caminar i aquestes coses, no? Si recordes, l'any passat hi va haver els guants.
Exacte.
I aquest any hi ha el cinturó runner, sí, vale? Aquest el mòbil, les claus, l'ampolleta d'aigua, petitona, però t'aquep l'ampolleta d'aigua dreta al costat, per tant crec que és una peça que agradarà moltíssim, còmoda per anar a caminar, i llavors també he de dir que la gent que s'apunti fins al 27 de gener, diguem-ho així, nosaltres garantim aquest cinturó, val? A partir del 27... després dependrà de les existències. Evidentment hem hagut de comprar una quantitat, no?
Clar.
Llavors fins al 27 ens veiem totalment claríssim que el podem subministrar, i en cas de tenir temps de buscar-ne més, però a partir del 27 sí que llavors això ja no està garantit que et signin. Pues quina sort, i si no, ostres, quina llàstima, havies d'apuntar abans, vale? Sí que hi haurà una tote bag de l'Oncolliga, diguem-ne, on la gent que té el cinturó fins al 27 també té aquesta tote bag, i a partir del 27, en cas de que s'acabessin, com te deia, les existències, després només hi hauria la tote bag.
I parlant de la cursa, ja més concretament, esclar, suposo que cada municipi tindrà el seu recorregut, però quines distàncies podem fer i quin nivell hem de tenir més o menys per poder participar de la cursa?
Sí, molt bona aquesta pregunta, perquè, a veure, són caminades, curses, perquè és caminada, la gent, la idea és que vagi a gaudir, no?, i instaurar una mica aquest hàbit tan saludable, per tant, no té res de competitiu, i s'intenta que siguin rutes senyalitzades, ben senyalitzades, això sí, fàcils, de nivell molt baix, perquè hi pugui anar-hi pràcticament tothom, vale? Fins i tot hi ha algun lloc que s'habiliten, diguem-ne, un espai, no?, per gent amb unes dificultats, un quilòmetre, per exemple, no? Per tant, la dificultat és baixa a tot arreu, i llavors sempre hi ha l'opció de 5 o 10 quilòmetres, una mica també perquè poder escollir, no?, de dir, mira, jo vull participar, jo no camino gaire, o no, bueno, per les raons que sigui, bueno, doncs 5 quilòmetres està super mega bé, i si no, la 10. És a dir, quan tu t'inscrius, ja pots escollir la de 5 o la de 10, i quan arribes allà, doncs hi ha una sortida única, evidentment, i llavors ja trobes les indicacions per a quin punt t'has de separar si en fas una o en fas l'altra. I evidentment el lloc d'arribada, doncs, torna a ser on has sortit, bueno, per rebre't, per donar-te aquest esmorzar que et comentava.
Per tant, són rutes circulars, vull dir que farem un recorregut circular,
sí,
i arribarem al
un mateix... recorregut circular, exacte, no?, que te pugui dir adéu i hola quan arribes, que bé, no?
Exacte.
I llavors, exacte, no?, aquesta mateixa gent doncs que t'inscriu, perquè el mateix dia, no?, aquella gent d'última hora que penses, ai, pensava que no hi podria anar i ara sí, o que se m'han canviat els plans i vaig, doncs bueno, sempre te pots apuntar el mateix dia. El que passa que és això, que després no tens el cinturó que trona, que és molt xulo. Llavors, bueno, doncs aquesta gent que acabes de fer aquestes últimes, no?, controls de hi ets, no hi ets, te don això, el cinturó en cas que no l'hagis anat a buscar i aquestes coses, i fas la ruta superagradable, esperem que tinguem un bon dia, que això sempre hi acompanya i és un tret, i, bueno, no?, que suma.
Exacte.
I tornes al mateix punt, i després aquesta gent t'espera, doncs, amb aquest entrepà.
I m'agradaria preguntar també on podem fer les inscripcions, perquè estem parlant de que avui som 24 de gener, divendres 24 de gener, però tenim fins al 27, no?, per garantir aquest obsequi.
Per garantir, molt bé, molt bé. Mira, a la pàgina d'Oncolliga, oncolligagirona.cat, només és entrar a la web d'Oncolliga i està allà amb un lloc així com... A primera fila, diguem-ne, vale? Perquè sigui ben fàcil, ja posa Room for Cancer, tu poses inscriure't i llavors et demana a quina dels tres municipis te vols inscriure, evidentment, vale? Per tant, és un desplegable i tu dius, doncs mira, vull fer-ho aquí, pum, va, esculls aquest municipi, llavors les dades i ja està. L'inscripció és un preu de 10 euros, que penso que està correcte amb el que donem, diguem-ne, perquè, bueno, agraïm moltíssim, doncs, que la gent ens acompanyi, que ens doni suport, i intentem ser molta gent, i així, no?, una mica de cadascú, doncs sempre fas una quantitat important que per nosaltres és significativa.
I canviant de, una mica de tema, no? A part de celebrar la cursa aquest proper cap de setmana, el 2 de febrer, el dia 4, que és el Dia Mundial contra el Càncer, també organitzeu una conferència de manera conjunta amb l'Institut Català d'Oncologia. Què es treballarà en aquesta jornada, no? I com es complementa amb aquesta activitat de la cursa?
Sí, el dia, tu dius, el dia 4 és el dia pròpiament dit del Dia Mundial del Càncer, i llavors sempre intentem fer alguna activitat, no?, el dia que s'escau, i aquest any és una xerrada que es farà a l'Hotel Carlemany de Girona, allà a les 7 de la tarda, i el que es parlarà, el que es treballarà, és el tema dels assaigs clínics. Molt interessant, perquè una mica el subtítol de la xerrada és desmitificar aquest tema del conillet d'Índies. Moltes vegades la gent, i m'hi poso jo, és una mica allò de uala, un assaig clínic, això vol dir que ja no saben què fer, ja no tenen cap altra solució, me faran servir una miqueta per provar, no?, per dir, perquè ja no puc fer altra cosa, no? Tenim, o com a mínim està molt generalitzat aquest tema, no?
Ostres.
De, uala, quan entres en un assaig ja és perquè, doncs, ja no podem fer res més a mi, estic ja en un punt bastant final. Llavors, parlant amb oncòlegs i oncòlogues, és com que de cap de les maneres això no és així, i això ho hem d'explicar a la gent, de que justament estan com molt a favor d'elles, i que no és aquesta versió que te deia abans, sinó que és una manera o una altra manera de tractar a vegades un procés que me comentaven. N'hi ha que és molt interessant fer un assaig, perquè sé perfectament que això li irà molt millor que pas, doncs, una quimio més tradicional, que també la puc aplicar. Per tant, quedi clar que no és ja no puc fer res més, sinó que de les dues opcions escullo, perquè mirant pel bé del pacient, escullo que aquest assaig li va molt millor, no? Per tant, aquest tema és molt interessant d'explicar-lo, perquè crec que popularment, o la gent de carrer, per entendre'ns, tenim una mica aquesta idea històrica, no? Llavors, es tracta d'explicar què són els assajos clínics, per què, en quins moments s'apliquen, i fins i tot hi haurà testimonis de gent explicar la seva vivència perquè han passat per passatges, diguem-ne, vale? I això serà el dimarts 4 a les 7 de la tarda a l'Hotel Carlemany. No cal inscripció, vull dir, pots anar directament a l'hotel, i a les 7 serem allà.
Molt bé. Estem parlant amb Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona. Ja canviant de tema completament, perquè hem parlat d'aquesta cursa, hem parlat d'aquesta jornada que es farà per commemorar aquest Dia Mundial contra el Càncer, però a més, la Fundació Oncolliga, l'activitat no para, i aquest dilluns 20 de gener es van obrir les inscripcions per l'edició d'enguany de l'Oncotrail. Com van el ritme d'inscripcions? No sé si ho sabeu, si esteu superant les xifres, no?, de persones que es volen inscriure en aquests sorteigs per les 330 places pels equips. Com està anant el ritme?
Està bé, eh? Està bé. Jo te diré, més o menys ahir ratllàvem els 300 i poc, per tant...
Ostres.
Estem contents, perquè vol dir que, ostres, seria fantàstic que tothom qui tingués ganes de venir pogués, diguem-ne, no? Això seria de veritat que meravellós. Queda tot una setmana encara, ho saps que, doncs...
Fins al
30. Exactament, tota la setmana, i el dia 5... Sí, dic bé, el dia 5 de febrer, en cas de que superem aquests 330, no?, dorsals que hi ha per entregar, llavors hi haurà el sorteig que vindrà a la seu, la Belén Mayoral, la notària de Girona, i es farà aquest sorteig, doncs, perquè sigui completament transparent, que és obert a la gent, si vol venir a veure-ho, no?, allà en vivo i en directe a la pròpia seu d'Oncolliga, sí que s'han d'inscriure per poder controlar quanta gent serem, valen, però anem bé. Crec, ja que m'adones veu, que aquest tema de que la gent s'apunti, que llavors, en cas de superar aquestes places, puguem, els sortegem, és una manera molt, molt tranquil·la, no? Perquè abans tu saps que s'obrien les inscripcions i aquell mateix dia s'acabaven amb molt poc espai de temps, petava tot, i jo sempre dic que també era una mica l'atzar i la sort de cada un dels equips que aquell moment el terminal el lligués exactament en la web que havia de lligar, perquè hi havia alhora, no?, tantes terminacions informàticament parlant que es creuaven uns als altres i sense saber com te tallaven. Vale? Per tant, també hi havia un tant % d'atzar importantíssim perquè alhora eren molta gent que es connectaven. D'aquesta manera penso que la gent es pot inscriure des de la tranquil·litat, no deixar-se dades, omplir, no?, tot el que es demana, sí, des de la tranquil·litat, des de no haver de guar, socorro, busquem la tieta, la mare, la parella, que tal hora i tal dia ens hi fiquem tots, no? Llavors, la gent d'una manera molt tranquil·la està omplint, i ja t'ho dic, són 300 i poc.
Doncs...
I crec que t'ho dic bé, eh? Però bueno, queda una setmana, sí, i està, sí, tot superbé.
El ritme que anem, jo crec que fent vaticinis acabareu superant aquesta xifra i crec que haureu de celebrar aquests sorteig aquest proper...
Està lligat, les bases, jo, les bases del sorteig i tal estan ja, diguem-ne, protocolitzades en el... a la notaria, per tant està tot preparat i si cal, doncs ho farem, però bueno, jo de veritat he de dir, des d'aquesta altra veu, que voldria que entrés tothom en el sentit dels 330, eh? Però és que sap molt greu, de veritat, quan no, una gent, sí, un equip té ganes de, no, de participar, perquè és xulo, perquè és una prova solidària, saps molt bé el per què de, no? Però clar, també s'ha de tenir en compte que l'hem de fer de qualitat, hem de poder donar abast a tothom, hem de poder mimar a tothom, no? Que el dia de la prova, a cada un dels avituallaments, doncs la gent se senti que ell fa un esforç, però que per altra banda té, no, una bona rebuda, té el que ha de tenir, té els vicios, té, no, que els cotxes s'han de poder, encara que amb tanta gent és difícil, però si n'hi posem molt més serà impossible per cá, que passem unes gavarres que ja Déu-n'hi-do l'esforç que es fa, sí, no? Per ser tanta gent i tants cotxes, doncs no n'hi podríem posar més, perquè és que no pot ser. Vull dir que tota la logística també s'ha de poder fer d'una manera coherent i que es pugui assumir. No podríem tirar-ho tot per... No? Vull dir que... Per tant, 330 els assumirem, si arribem a aquests 330, i ja estarà. El dia sí ho sabrem.
Doncs estarem molt pendents d'aquest dia 5, però a més de la celebració aquest 2 de febrer de la Run for Cancer en aquests dos municipis del Baix Empordà, però també en els 13 de comarques gironines que participen en aquesta cursa solidària.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Paqui Badosa, per ser aquí al Supermatí.
A vosaltres per donar-nos sempre veu, per tant, molt i molt agraïda.
Que vagi
bé. Fins aviat.
Fins aviat.
Apa. Adéu.
I quan passen exactament 3 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat que s'enfronta a 7 anys de presó per abusar sexualment d'una noia en un domicili de Sant Feliu de Guíxols el 27 d'agost de 2020. Fiscal i acusació particular sostenen que el processat i la víctima van començar a mantenir relacions consentides, però després l'acusat la va forçar a fer postures i pràctiques sexuals que ella no volia. Segons recullen els escrits de l'acusació, la víctima li va dir que parés, però l'acusat va desobeir la negativa clara i taxativa de la noia. Tots els detalls, Carla.
També l'acusen d'haver-se tret el preservatiu sense consentiment, una tipologia de violència sexual que es coneix amb el nom de silting. La defensa nega les acusacions i demana inicialment l'absolució.
En aquest diàleg que van tenir, em plora un missatge de veu en WhatsApp, ja dic que com algun recorda que plorava, recorda si Laia li va parlar de les seves lesions físiques que tenia, si tenia algun morat, si tenia algun cop, si tenia...
Em sembla que sí, que tenia un cop i feia mal.
Que estava dolorida,
sí.
I algun morat, concretament, i si és així, li va dir en un telot tenia, si era als braços, a les cames, a la cara.
No recordo.
No recordo
la sang.
El judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona ha començat amb la declaració de la víctima a porta tancada. Després han declarat com a testimonis dos amics que eren a casa la matinada dels fets. Segons han exposat, uns dies abans havien quedat tots quatre, dos noies i dos nois, i havien estat acus i havien decidit repetir la trobada a casa d'una de les joves la nit del 26 al 27 d'agost del 2020. Al domicili van estar bevent alcohol, jugant i escoltant música. En un moment determinat, un dels joves li va preguntar a la víctima què li semblava ara l'acusat i si podria tenir alguna cosa amb ell. Ella li va dir que sí. Segons recullen els escrits d'acusació del fiscal Víctor Pillado i de l'acusació particular exercida pel lletrat Carles Monguilot, cap a les 3 de la matinada van decidir anar a fer una de les habitacions i van iniciar relacions sexuals consentides. Una estona després, però, la víctima va començar a notar que l'acusat volia incrementar la intensitat de l'activitat sexual, adoptant postures i formes d'actuar que no li agradaven. Les acusacions remarquen que la noia es va oposar de manera clara i taxativa a una de les pràctiques sexuals, però el processat no li va fer cap cas. Va continuar la seva pràctica sexual inconsentida.
I les comarques gironines superen els 28 milions de pernoctacions i creix la despesa dels visitants. L'aeroport i els creuers han contribuït a aquest creixement, mentre que el turisme internacional ha recuperat força. Tot i l'èxit global, el Pirineu ha experimentat una caiguda del 8%, Oriol.
Sí, el 2024 ha estat un any rècord per al sector turístic de la demarcació de Girona, amb més de 28 milions de pernoctacions, com deies, un increment del 2,8% respecte a l'any anterior. Segons el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, aquestes xifres superen amb escreix els nivells d'abans de la pandèmia, consolidant el 2024 com un any de referència. El territori ha rebut 8,5 milions de visitants que han allargat l'estada mitjana. La Costa Brava continua liderant l'activitat turística amb 26,2 milions de pernoctacions, un 3,3% més que el 2023. Aquesta zona ha aconseguit atraure tant turisme local com internacional, destacant la recuperació de visitants estrangers. Per contra, el Pirineu de Girona ha tancat amb menys d'un milió de visitants i una baixada del 8% en les nits d'estada. Aquesta davallada es deu, en gran part, a les males condicions climàtiques per a l'esquí, marcades per la sequera i les altes temperatures. Pel que fa al mercat d'origen, el turisme internacional ha recuperat pes, representant el 53% de les pernoctacions totals. França es manté com el principal mercat estranger, però els increments més destacats s'han produït en el turisme britànic, un 11%, i en l'alemany, amb un 6%. El nord-americà, d'altra banda, ha incrementat un destacable 25%. Aquest últim consolida el seu creixement sostingut en els darrers anys. L'aeroport de Girona ha estat clau per a l'èxit turístic, amb gairebé 2 milions de passatgers, un 26% més que l'any anterior, assolint la millor xifra dels últims 6 anys. També ha estat positiva la temporada de creuers als ports gironins, amb 58 escales i 53.000 passatgers, generant un impacte econòmic de més de 5 milions d'euros. Un altre factor destacat ha estat l'increment de la despesa visitant, que ha crescut un 12% respecte a l'any anterior. Els turistes han destinat una mitjana de 216 euros diaris, mentre que els estrangers han invertit més de 1.100 euros per estada. Aquest augment no només respon a la inflació, sinó també a una major demanda dels serveis turístics.
I seguim parlant de turisme perquè el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà rep un reconeixement internacional per promoure el turisme inclusiu. Mariona.
El Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà ha estat reconegut per la Confederació d'Empresaris d'Andalusia com un exemple de bones pràctiques en accessibilitat turística. Aquest projecte, iniciat el 2017, busca consolidar la marca com una destinació inclusiva i assequible, adaptada a les necessitats de tothom. El pla inclou accions com la formació i sensibilització del sector turístic, l'adaptació del web del Consell Comarcal, la creació de la taula d'accessibilitat turística comarcal i el segell Turisme per Tothom. Aquestes iniciatives abasten tant espais públics com privats, incloent oficines de turisme, allotjaments, restaurants, espais naturals i culturals. El vicepresident i conseller de Turisme, Raimon Trujillo, ha destacat que aquesta distinció reafirma l'aposta del Baix Empordà per un turisme obert i accessible per tothom. El reconeixement es va formalitzar durant les Jornades de Turisme Accessible d'Andalusia, reforçant el posicionament de la comarca com a referent internacional en accessibilitat.
I canviem de tema perquè el defensor del ciutadà de Palafrugell ha presentat una proposta a l'Ajuntament sobre com millorar el transport públic al Baix Empordà, una proposta que se suma a la resta de defensors de ciutadans de la comarca. En declaracions a Ràdio Palafrugell, Francesc Almargo destaca que el servei d'autobús té dèficits estructurals, com la mala comunicació entre els municipis de la comarca amb Girona i Barcelona, i les necessitats també de vetllar pel medi ambient i complir amb l'Agenda 2030. Recordem que el defensor, a part d'ajudar a solucionar problemes, també pot fer recomanacions per millorar alguns aspectes dels serveis públics. Ferran.
Segons l'informe, el transport per carretera actua amb els mateixos paràmetres des de fa molts anys. Això inclou els itineraris, la dificultat d'enllaç amb les estacions de tren, centres educatius o hospitals i la por d'arribar tard a la destinació.
El transport públic ha funcionat més o menys igual. La concessionària pues, ha anat fent els radiotocs que han cregut oportuns, però el transport públic necessita una revisió radical. No es tracta de fer retocs, es tracta de veure la comarca del Baix Empordà, veure-la com és. Nosaltres diem que el Baix Empordà ja no és una comarca, és una àrea metropolitana.
També considera que els serveis que ofereix l'empresa no són bons. Aquests motius fan que la població prefereixi l'ús del vehicle privat.
És una qüestió estructural que s'ha de tractar de forma radical. A la comarca es fia tot en el transport privat. El transport urbà per carretera és que és l'última opció de qualsevol ciutadà. Només l'agafa qui no té altra opció. I tot ho fiem al transport privat. Això s'hauria de corregir i s'ha de corregir de forma pues, lo més ràpid possible.
Almagro destaca que l'Agenda 2030 marca que caldrà evitar l'ús del cotxe privat i apostar pel transport públic. Reconeix que cal passar de l'energia d'origen fòssil a les renovables per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però abans cal adaptar el transport públic. A més, Almagro recorda que la concessió del servei de mobilitat està a punt de vèncer i cal aprofitar-ho per fer un canvi radical.
I l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha distribuït aquesta setmana material pedagògic a les escoles Pere Rosselló, La Sínia i Llevantí de Marc, emmarcada dins el projecte Calonge Poble de Llibres. La voluntat és apropar la lectura i l'escriptura als alumnes i també fomentar la descoberta del patrimoni local i el concepte de Booktown, que actualment defineix el municipi. Carla.
El material anomenat Operació Booktown, l'aventura secreta de Calonge, consisteix en un llibret d'activitats adreçat als alumnes de tercer i sisè de primària. El llibret inclou una gimcama educativa que guia els nens i nenes per sis espais emblemàtics del centre històric de Calonge, com el carrer Major, els jardins del castell i la plaça Major. Mitjançant proves en cada parada, els participants coneixen gèneres literaris com el còmic, la literatura fantàstica, els llibres de receptes, la dramaturgia, els textos epistolars i la literatura popular. A més, al final del recorregut han de completar una frase amagada. Segons Helena Montiel, regidora del projecte educatiu de Calonge, Poble de Llibres, aquest material busca que els infants d'entre 8 i 12 anys descobreixin la lectura i l'escriptura jugant sense dependre dels horaris d'obertura de les llibreries. Tot i això, Montiel subratlla que les llibreries continuen sent una peça clau del projecte i que aquest material és només una eina complementària. Paral·lelament es treballa en materials específics per a alumnes d'ESO de l'Institut Puigcargol. Aquests recursos, més orientats a despertar l'interès per a la lectura i fomentar l'ús de biblioteques municipals, s'uniran a una altra novetat destacada, la creació de mapes interactius gamificats per a famílies i visitants que permetran explorar el concepte de Calonge com a poble de llibres d'una manera lúdica i accessible. El projecte, que es va iniciar la tardor passada, s'ha consolidat com una iniciativa educativa i cultural de referència al municipi. Per al curs 2024-2025 s'han programat més de 60 activitats destinades a les dues llars d'infants, les tres escoles de primària i l'Institut Puigcargol. Totes elles estan subvencionades per l'Ajuntament i han estat dissenyades amb la participació de les llibreries del municipi, que han elaborat un catàleg adaptat a les necessitats de cada centre.
I Palamós commemora el Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendents amb un concert a la Gorga. Mariona.
Aquest divendres 24 de gener, el Teatre La Gorga de Palamós acollirà l'espectacle La Veu d'Àfrica per celebrar el Dia Mundial de la Cultura Africana i dels Afrodescendents. El concert serà a càrrec de Massara Traoré Quartet, liderat per la cantant i compositora burkinesa Massara Traoré. La cantant, que va començar la seva carrera com a ballarina, explora en la seva música les sonoritats africanes amb missatges carregats de tradició i identitat. L'esdeveniment tindrà lloc a 7:45 del vespre amb entrades disponibles. A més, l'Ajuntament de Palamós, a través del Servei de Ciutadania i Immigració, distribuirà entrades gratuïtes entre els col·lectius africans del municipi. Aquesta iniciativa busca reforçar la connexió entre la comunitat africana i la programació cultural local. A Palamós hi viuen actualment unes 113 persones d'origen subsaharià, de països com Mali, Senegal i Nigèria, i unes 960 persones procedents del Magreb. Aquesta jornada posa en relleu la diversitat cultural present al municipi i fomenta el coneixement de les diàspores africanes arreu del món.
I fa un moment parlàvem d'aquesta programació que presenta el Teatre La Gorga. Per exemple, avui aquest divendres tenim aquesta commemoració del Dia de la Cultura Africana, però el Teatre La Gorga de Palamós ha inaugurat aquesta programació estable del primer trimestre del 2025 amb una oferta cultural que inclou teatre, música, dansa i també cinema. I per parlar dels principals espectacles i propostes que hi podrem trobar, ens visita la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, crec que hem de fer justícia i parlar una mica, no, de la jornada que avui tindreu mateix al Teatre La Gorga, que és per commemorar, no, el Dia de la Cultura Africana i de la cultura afrodescendent. Esclar, què hi podrem veure en aquest concert i com podem comprar les entrades?
Mira, primer de tot, una petita concreció, perquè el dia de... O sigui, la commemoració del Dia Internacional de les Cultures Afrodescendents ho celebrem demà dissabte. És demà dissabte, 25 de gener.
Demà dissabte, 25 de gener, ens hem avançat. Ens hem avançat, és demà dissabte.
Us heu avançat, perquè en tenim moltes ganes de que arribi aquest dia. però és això, és simplement fer aquesta petita correcció, que la gent no vingui avui al teatre i no ens trobi amb aquest espectacle. Doncs, bueno, com deies, aclarit això, ja és el tercer any que duem a terme aquesta iniciativa, i va ser arrel d'una proposta de la regidora Shaima Meshal, ja fa 3 anys, que vam decidir buscar una manera, no, d'acostar tot aquest públic que tenim a Palamós i que sembla que se'ls fa una miqueta més difícil, no, venir al teatre. Llavors aquesta proposta, amb aquesta celebració, ens va semblar molt adient per començar a crear aquest caliu i apropar-los cap al teatre, i que a banda de venir aquest dia, evidentment nosaltres sempre tenim les portes obertes del teatre per tothom, i per com més diversitat millor. I demà farem aquest concert meravellós, que, bueno, ens ensenya a tots els palamosins i palamosines i a tota la gent que s'hi vulgui acostar, doncs, els ritmes africans, que sens dubte són la base de moltes de les músiques contemporànies que escoltem tots plegats.
Però, és clar, parlàvem de que aquesta programació, no, és més extensa que només únicament aquesta commemoració, que es farà demà dissabte 25 de gener. És clar, no sé si podem parlar dels grans espectacles que tindrem al Teatre La Gorga aquest 2025, perquè crec que hi ha un nom molt conegut i molt sonat, i crec que ja hi ha les entrades exaurides, no?
Sí, bueno, a Palamós ja veus que hem arrencat amb una cartellera de dades escèniques i cinema aquest 2025, que fa molt de goig, i la programació inclou espectacles professionals com l'èxit nacional al que et refereixes, que és a Bona Gent, de Quim Mas Ferrer, que tindrà lloc el dissabte 22 de març, i a més ho fem en el marc de la diada del teatre Cap Butaca Buida. Vale? I ho farem en 2 sessions, amb les entrades ja exaurides, com deies, i és que a les poques hores de posar a la venda les entrades ja vam esgotar la primera sessió, i per això vam decidir obrir-ne una altra, que també ja s'ha emplenat, i per tant farem justícia a l'eslògan Cap Butaca Buida.
Sí,
si vols continuo explicant-te una altra obra que també és a destacar, que és el premiat El Gegant del Pi, de Pau Vinyals, i que és un monòleg sobre el passat familiar, i el presentem aquest a la Sala Petita, del Teatre La Gorga, el dissabte 15 de febrer, i comptarà amb el format teatral de postfunció per dinamitzar un diàleg obert entre els actors i els espectadors, que serà molt fructífer, i bueno, aquest espectacle va guanyar el Premi de la Crítica al millor espectacle i el Premi BBVA al millor espectacle teatral. Perquè nosaltres sempre intentem combinar espectacles professionals, alguns de reconeguda trajectòria a les sales catalanes com aquests dos que et comento, i altres de factura més independent, i també les propostes de les entitats i el talent quilòmetre zero, que són més nostres, no? I pensant sempre en tots els públics, amb els familiars, els joves, els adults, i amb la diversitat de formats i de disciplines.
Perquè a part de fer aquesta proposta d'espectacles, no, de teatre, també teniu propostes musicals, no? No sé si en podem destacar alguna.
Sí, sí, i de teatre encara n'hi ha moltes,
sí,
més,
moltes.
Però teniu tota la programació a la web de La Gorga i el programa trimestral que fem i a totes les xarxes que anem anunciant. A nivell musical, a part del concert de Massara Traoré Quartet, que tindrà lloc demà, tenim una programació variada també que fem sempre en col·laboració amb Joventuts Musicals i que inclou des d'un concert de música barroca el 26 de gener o un concert homenatge a Joan Salvat Papasseit el 23 de febrer, que el fem a la Capella del Carme, que és un espai molt especial, fins a un concert tribut a Eric Clapton el 16 de març amb Xavier Soranell van al teatre. També tenim les corals palamosines, com per exemple Fusions Grup Vocal, que ens oferirà un concert de cant coral el 15 de març, sense oblidar la cantata dels alumnes de primer de primària de les escoles de Palamós. I ens fa especial il·lusió a nivell musical una col·laboració que engeguem aquest any amb el Black Music Festival de Catalunya.
Ostres.
Perquè convertirem la Sala Petita del teatre en una extensió del festival, amb un espectacle de hip-hop participatiu que es titula Petit Break, de la reconeguda companyia de dansa urbana Brothers Bros. I estic convençuda que farà molt, moure moltíssim i a molt bon ritme a tot el públic, a partir de 3 anys, però fins a qualsevol edat.
I, esclar, tota aquesta programació es concentra en aquests primers mesos, no, del 2025, però com s'aconsegueix promoure tota aquesta activitat? Perquè estem parlant, no, de que gairebé cada cap de setmana, podríem dir, el Teatre de la Gorga està actiu. Com s'aconsegueix promoure tota aquesta activitat durant tot l'any al municipi? Perquè creuríem que Palamós, el seu municipi de costa, com sol passar gran part dels municipis d'aquí de la comarca, l'activitat es concentra més a l'estiu. Com s'aconsegueix això?
Nosaltres, ja et dic, o sigui, el teatre no està ocupat els caps de setmana únicament, és gairebé 365 dies de l'any que està ocupat, perquè també fem programació de teatre escolar, perquè tots els nens i nenes de Palamós tinguin l'oportunitat d'anar al teatre. Fem trimestralment espectacles de dansa, espectacles de música, espectacles de teatre, i treballem amb molta antelació intentant buscar aquestes propostes, no? Amb l'ajuda del programa Puntcat de la Generalitat de Catalunya, que facilita uns caixets més econòmics, doncs, i amb assessorant-nos i anant a veure aquests espectacles, perquè és important veure'ls abans de portar-los, intentant crear aquest programa variat. I la veritat és que això que deies de l'estiu, a l'estiu realment és quan la programació a dins del teatre és menor, perquè intentem portar els espectacles a l'aire lliure, però des de gener fins a juny i de setembre a desembre, és el que et deia, el teatre està farcit de totes aquestes propostes professionals, però també de propostes de casa nostra, com per exemple amb una idea que vam tenir i que també és per potenciar totes les creacions de quilòmetre zero. Fem residències creatives o tècniques que oferim a les companyies, però especialment a les companyies de casa nostra. I, per exemple, hi ha una proposta professional que també farem a la Sala Petita, que es diu Calla, Judit, Calla, que està escrita i dirigida per la palamosina Maria Canvil, i que és una peça que parla de la memòria històrica, música en directe, i va ser estrenada a la Fira Mediterrània. I des del Teatre La Gorga i l'Àrea de Cultura de Palamós van voler coproduir aquest espectacle, que està coproduït també per molts altres teatres i festivals de Catalunya, perquè un dels objectius de l'Àrea de Cultura és acompanyar aquesta creació quilòmetre zero. I per altra banda, també la GESPA, que és el màxim exponent del teatre amateur del municipi, estrenarà també una proposta del 6 al 9 de febrer que es diu Mudfil i que és una radiografia tendra i despietada sobre les relacions de parella. O sigui que ja et dic, intentem combinar tot el que és la programació professional però sense deixar de pensar en les entitats del municipi que també són molt creatives i que també generen propostes molt interessants.
Doncs estarem molt pendents de tota aquesta programació. Estem parlant amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller. Gràcies per ser aquí al Supermatí per explicar una mica més aquests primers espectacles de l'any 2025 que podem veure al Teatre La Gorga i esperem que ja estigueu preparant també tota la programació de cares a finals d'aquest 2025. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí.
Ja la tenim gairebé a punt i un petit apunt que també, a banda, també portem el cinema també a la Gorga,
també és veritat.
Amb propostes del cicle Gaudí i amb propostes per als més petits de la mà d'Òmnium Cultural amb el Cine Xic. O sigui que moltíssimes gràcies i encantada de tornar a explicar-vos la programació futura que vindrà els següents trimestres.
Oh, i tant, n'estarem molt pendents. Moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé aquesta programació de cara al primer trimestre.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Vinga, adéu, bon dia.
I nosaltres, abans d'acabar l'informatiu, hem de fer un repàs als esports perquè hem de parlar de Paula Badosa, perquè ha quedat eliminada de l'Open d'Austràlia. Les seves primeres semifinals d'un gran slam, la baixa empordanesa va caure davant d'una poderosa Arina Sabalenka que la va derrotar en dos sets. Però Badosa podrà marxar d'Austràlia amb el cap ben alt després de fer un excel·lent torneig, Sergi.
La bielorussa només va mostrar algun petit dubte a l'inici del partit, en què la Vagorenka va poder trencar-li el servei en una ocasió i posar-se 2-0 per davant. Però passat l'ensurt inicial, Sabalenka va igualar a dos jocs tornant al trencament de servei a Badosa. A partir d'aquell moment ja no va donar cap opció a una Badosa que es va defensar com va poder de la potència i velocitat dels seus cops. La bielorussa, actual millor jugadora del món i defensora del títol, jugarà el proper dissabte la seva tercera final consecutiva de l'Open d'Austràlia. Ho farà contra la nord-americana Madison Keys, que va derrotar la polonesa Swiatek en 3 sets.
I comencem el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana parlant de futbol i concretament del Palamós, que jugarà al camp del Can Vidalet. La derrota al camp del Rubí, cinquena consecutiva, va precipitar la destitució del tècnic Arnós Gasca. A partir d'ara, Joan Mármol agafa les regnes d'un equip que necessitava fer alguna cosa per canviar la dinàmica negativa.
El regidor voldria que el recorregut passés per l'Avinguda d'Espanya, l'autovia de Calella o Sant Sebastià.
Que passi per Palafrugell, passarà per l'Avinguda d'Espanya, perquè les obres sembla que no han començat, anirà fins a Tamariu, pel Faro encara no tenim molt recorregut, i Palafrugell tindria una meta volant i un sprint intermedis, o sigui que són sprints i metes volants que puntuen per la classificació i que els ciclistes pues, sprinten, i, o sigui, és un segons macos de tot això. I ho estem negociant i pràcticament ho tenim tancat, perquè aquest sprint intermedis i una meta volant o algo passin per Palafrugell.
I aquest era Isidre Atenes parlant de que Palafrugell vol negociar que la Volta Ciclista de Catalunya passi pel recorregut per Palafrugell per donar més rellevància al municipi i que es pugui gaudir en aquesta cursa de ciclisme. Ara sí, parlem del Palamós.
I el nou entrenador no tindrà una estrena fàcil, ja que els blau i grocs han de visitar el camp del líder, el camp Vidalet. Ara cal tenir confiança en aquest relleu a la banqueta i que l'equip trobi la manera de ressorgir. Recordem que el Palamós és penúltim amb només 14 punts, però encara queda tota la segona volta per disputar.
I a la primera catalana, el Torroella visita el camp del Granollers. Els torroellencs van caure per 1-0 en la seva visita a Bescanó i aquesta setmana intentaran refer-se d'aquesta derrota en un camp complicat.
L'equip baixempordanès és ara mateix 11è amb 20 punts, mentre que el Granollers, amb un punt més, és 7è. Per tant, hi ha un grup de diversos equips amb mínimes distàncies i un bon resultat li podria reportar al Torroella una millora important a la classificació.
I pel que fa a segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. El Calonge rebrà el Porqueres, el Palafrugell a la Badesenc i el Begur al Vilabrareix. Per la seva banda, la Sauleda es desplaçarà fins al camp de la Vidrarenca.
La setmana passada, només el Begur va obtenir alguna cosa positiva aconseguint empatar al camp de la Vidrarenca. Calonge i Palafrugell van perdre a casa i la Sauleda a domicili. Precisament la Sauleda, que es troba en zona de descens, necessita un bon resultat per abandonar-la el més aviat possible. I tant Calonge com Palafrugell i Begur esperen aprofitar el fet de jugar com a locals per endur-se els 3 punts.
I nosaltres ens acomiadem aquí dels supermatius, donem les gràcies per sentir-nos i ens tornem a retrobar a partir del dilluns. Adeu, adeu!